Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. No podem començar amb una altra cosa que l'ascens a superdivisió del Club Tenis Sala l'Hospitalet. Històric ascens d'un equip que d'aquesta forma s'uneix a la llista d'equips de la ciutat que competeixen a la màxima categoria del seu esport. Felicitat al president, Roger Guards, a l'entrenador, Òscar Gallego, i als jugadors per haver assolit aquest enorme èxit. Repassem ara, dit això, la resta de titulars del dia. L'Hospitalet d'Atletisme tanca la segona jornada amb dos tercers llocs, de l'equip masculí i del femení, un fet que apropa la salvació als dos conjunts. Els nois van disputar la segona jornada a casa i van estar a punt de donar la sorpresa i de fins i tot guanyar la trobada. L'Open Internacional de Twirling de l'Hospitalet continua creixent. Més de 400 esportistes van gaudir de la seva disciplina en 3 dies de competició seguits a l'Hospitalet Nord. La Diada de l'Esport Escolar torna a reunir centenars d'infants per practicar esport i activitats lúdiques. El poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano, i els seus voltants van tornar a ser el lloc escollit per a aquesta gran festa. I avui volem dedicar la secció del futbol a fer una última tertúlia per parlar del nostre OSPI, del Centre d'Esport L'Hospitalet, i per tant doncs, avui tenim novament a 4 socis de l'OSPI. Saludem com sempre els dos més clàssics, Iker i Joaquín Alquézar. Què tal, nois? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem a Mauricio Clemente i a Juan Leiva, que avui també socis de l'OSPI, també avui ens acompanyen. Juan, Mauricio, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Doncs anem a parlar de l'OSPI, anem a parlar d'aquest Centre d'Esport L'Hospitalet, ja última tertúlia de la temporada amb socis. Evidentment, la temporada vinent tornarem a poder parlar de l'OSPI, però l'actualitat mana i avui, aquest matí, hem tingut ja la notícia de qui serà l'entrenador. Crec que era una notícia bastant ja coneguda en molts sectors de l'afició de l'OSPI, però en qualsevol cas, avui s'ha confirmat que Cristian Gómez serà l'entrenador del Centre d'Esport L'Hospitalet. Primera valoració, Joaquín, Iker, d'aquest retorn de Cristian Gómez a l'OSPI,
sí,
com a entrenador. Aquí el veiem com a jugador o com a entrenador, Iker?
És veritat que és l'última de la temporada, però sembla una mica la primera per començar a parlar ja de la vinent. I a lo personal a mi em fa moltíssima il·lusió. És veritat que era un jugador nostre fa molt poc i de fet hi ha un punt, bueno, anecdòtic, més bé et diria, de que a la ràdio jo l'he pogut retransmetre com a jugador, he estat en el camp i he parlat i he dit el seu nom, i ara el tindré com a entrenador, per tant, tot i que encara sóc jove, em fa sentir amb una mica d'experiència de tenir el Cristian a la banqueta i, bueno, una persona de la ciutat, del club, i que inicia un projecte que penso que dona molta il·lusió, la veritat.
Sort que no has acabat la frase que estaves mig dient de, em fa sentir, com jo sóc jove, però em fa sentir vell el fet de que Cristian Gómez aquestes coses no la diguis envoltat com estàs de, per començar, de Joaquín Alquézar, que evidentment té més edat que tu, Joaquín. Cristian Gómez, què et sembla?
Bien, yo la verdad es que también cierta ilusión, pues bueno, lo único que sí que ya he empezado incluso a leer por redes y demás, ¿no? Que la experiencia que tiene, bueno, tiene la experiencia de los últimos entrenadores que ha tenido el OSPI. Entonces, un chico que tampoco va a necesitar ninguna experiencia, conoce la casa, conoce el club, conoce el fútbol catalán porque lleva muchísimos años dedicándose a esto, con lo cual creo que es el momento, que lo tiene que hacer, y dónde mejor que en casa, que es en el OSPI.
Mauri, Juan, ¿qué os sembla a vosotros?
A mí me gusta mucho Cristian Gómez. Veo que es un jugador que ha pasado por todas las etapas en el club y yo creo que aporta la experiencia de haber estado en el mismo club.
Mauri.
Es para mí un melón por abrir. Sí, es cierto que es un jugador que ha estado en la casa, conoce el club, pero como bien comentaba, oye, pues como entrenador lo justo, o sea, segundo entrenador de Sant Andreu, a ver por dónde vienen los tiros.
És veritat que, evidentment, i ho deia el Joaquín, no? Que a xarxes hi ha gent que ha dit que no té experiència, i és veritat que els últims entrenadors de l'OSPI no l'han tingut, però també és veritat que no ens ha anat exagerament bé amb aquests últims entrenadors sense experiència. Tot i també s'ha de dir que molts d'aquests entrenadors que en un principi han estat a l'OSPI i no han acabat d'estar bé i la gent li ha criticat, com potser el mateix Xavi Molís, que al final Xavi Molís era entrenador de l'OSPI, aquí no va estar bé o crec que molta gent era molt crítica amb ell i ara doncs, és un entrenador crec que més consolidat. Martí Cifuentes també penso amb ell, que va ser un entrenador també que també va ser molt criticat i que després va estar més consolidat, és a dir, al final li falta experiència, és cert, però bé, no ha de ser un problema.
Sánchez vino de segundo entrenador y nos llevó a los playoffs.
Bueno, también, a ver, segundo entrenador, pero bueno, tampoco le veo yo mucha experiencia a Joan, o sea, ni a Joan ni ninguno de los que estuvieron anteriormente.
¿Tú preferirías un perfil, siempre digo un poco lo mismo, un perfil Pedro Dolera, persona que tiene experiencia por mil?
Pero de calle, yo prefiero antes alguien con una experiencia que alguien, un melón por abrir, vale, sí. Martín Cifuentes, todos estos entrenadores que hemos comentado, pero lo hemos hecho, digamos, crecer fuera, porque aquí no han hecho absolutamente nada.
També potser no ha tingut el temps, no?, per fer-ho.
También la confianza no se la ha dado, pero bueno, a ver, también hay que demostrarlo en el terreno de juego. No lo han demostrado, vale que nos ha seguido paciente, sobre todo con alguno en concreto, pero bueno, hay que seguir adelante.
Jo, Andrés, deixant de banda l'experiència, el que sí vull dir de Christian, que de les últimes temporades crec que és l'entrenador número 1 que en una victòria més s'alegrarà i en una derrota més mal li farà. Per tant, al final tens un home de club que, sense haver entrenat ningú partit, penso que és tot jutjar, sense tenir cap exemple o cap referència, i anem a veure què tal ho fa, però bueno, per sentiment d'Ospi, penso que això no es pot posar en dubte, la veritat.
I com a capitán era un líder. Era un líder.
Bueno, como jugador creo que no hay ninguna duda de que está como el jugador.
Creo que eso lo va a trasladar ahora al...
Y es del Hospitalet, que también... Claro. No sé si hemos tenido muchos entrenadores... Es que antes lo hablaba con el equipo técnico de aquí de Televisió d'Hospitalet, que no sé si hem tingut gaires entrenadors, primers entrenadors de l'Hospi, que siguin hospitalencs. Jo no recordo cap, no sé si Joaquín, Juan, que havia sigut l'Hospi más tiempo.
A mí no me suena.
No, y de hecho lo he pensado, ¿eh? O sea, esta mañana dándole vueltas a cosas, estaba pensando, y cierto, es que no recuerdo, que lo habrá igual seguro, ¿eh? No lo sé, o hace muchos años, no recuerdo un entrenador que haya tenido el Ospi de Ospi, no lo recuerdo.
No, al final l'any vinent tindrem a president hospitalenc, director tècnic hospitalenc, entrenador hospitalenc... Bé, al final també, a veure, no, ser de l'Hospitalet no et dona cap garantia de res, però també té aquest punt de sentiment. No?
Claro, exacto, te da sentimiento. Te da
identitat, també. Sí.
Pertenencia, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, y como decía, cierto es que no tiene quizás, como he dicho, lo he estado leyendo por redes sociales, que no tiene la experiencia que comentan, y eso es innegable y es cierto, pero creo que tiene un punto a favor, que es, pues, como bien decía Leiva, el tema de que conoce el club, que es un líder, creo que nos puede aportar mucho. Y oye, hay que dar experiencias, siempre. O sea, yo siempre abogo porque en cualquier profesión, la gente joven tienen que empujar, o sea, es el futuro.
Y los 2 años que ha estado de segundo, yo creo que es experiencia también. Cuenta como experiencia.
Evidentemente. Eso sin duda.
Ha estado en una categoría superior y bueno.
Bueno, en qualsevol cas, com bé deia el Mauri, és una mica incògnita, però bé, també seria una incògnita qualsevol entrenador. Al final no sabem com aniran les coses a Cristian Gómez, tant de bo bé, perquè al final serà per positiu de l'Hospi. El que també tenim és cada cop una miqueta més configurada la plantilla. Tenim 5 renovacions ja anunciades, tenim algunes baixes. Hi ha alguna baixa que crec que no s'ha... no sé si s'ha oficialitzat encara, però sí que seran pròximes hores, que són les de Sanku, les d'Izan i les de Ton, tampoc continuen a l'Hospi. I com a gent que sí que continua, està Liaga, està Joel Lasso, està Ramon Marimón, està
Vitali
i Rubi. Aquests 5 són els que ja estan confirmats. Bé, anem a parlar primer de les renovacions, què us sembla? Aquests 5 que continuïn, segurament hi ha algun més, però Mauri, aquests 5 que continuen, què et semblen?
Pues prácticamente han sido los que yo me hubiera quedado. O sea, yo mucho más de lo que se ha renovado, no renovaría, sinceramente. O sea, hay que cambiar la plantilla por completo. Quizá, la única renovación que no hubiera hecho yo es la de Aliaga. Ya sé que va a ser polémico para mucha gente, pero yo Aliaga no lo hubiera renovado.
Ha sido temporada buena, ¿eh?
Sí, pero no, a mí me sigue sin convencer.
Para mí fundamental. Ha sido fundamental este año. Este año los empates podían haber sido derrotas. Podían haber sido derrotas si no llegase por la liada.
¿Y del resto
ha salvado mucho.
¿Y del resto de renovaciones qué te parecen? Rubi, Joel...
A mí la que me cogea es la de Lasso. Pero Lasso es un compromiso del año pasado. O sea, no se ha renovado por mérito. Se ha renovado por un compromiso que ya tenía el año pasado. era por ceder la ficha a Ribeiro.
És bon jugador, Joel Lasso, eh?
A mi me gusta, eh?
Sí, però...
A mi també... És que Lasso, si no està lesionat, és el que volia dir.
És veritat que ha tingut una temporada complicada.
Ha tenido muy... Sí. Lo que ha jugado, lo ha jugado muy mal, porque estaría ya lesionado. Pero no, este año lo que ha jugado no me ha gustado.
Bueno, no ha tenido suerte al gol, básicamente.
No me ha gustado. El año anterior, sí. Hasta que a última temporada también se le notó un bajo. Yo la única renovación que la tengo en interrogante.
Joaquín, Iker, les
bueno, si et fixes, són de la classificació d'MVPs que tenim de la temporada, molts estan molt a dalt, per tant parla de que són una mica pel nou projecte, que estic d'acord que s'havia de canviar la plantilla, però no pots fer un equip completament nou, has de tenir com unes bases i uns pilars del vestidor, i penso que noms com Vitali, Aliaga o Ramon, que porta un any però és supercapità, jo crec, per l'equip, són jugadors que han de continuar i que han d'explicar als nous jugadors que arribin de què tracta l'Ospi i com és la casa.
Joaquín.
Yo estoy de acuerdo en principio con las cinco. Sí que he hecho en falta es un par más de ellas. Me gustaría ya, mucho.
Obrim al malo de aquí, te agradaría más.
A mí, por ejemplo, Álvaro Ribeiro creo que se lo ha merecido. Ha hecho un final de temporada espectacular. Digo final porque es cierto que cuando vino lo hizo bien, cayó lesionado y no lo hemos podido ver hasta las últimas 7-8 jornadas. En esas 7-8 jornadas he visto que para mí es un jugador súper útil y súper factible tener en el equipo siempre. Por ese lado, bueno, no sé, tampoco está cerrado, supongo que aún caerá alguna. Sí. Igual que Adán Cabrera, para mí también creo que es un jugador que en otro contexto de equipo, con otra energía, por así decirlo, creo que puede ser muy útil y muy, muy bueno para el Ospi. Pero estos son gustos personales, ¿eh?
Para eso estamos, evidentemente, para explicar una mica el que ens agradaria. Iker, ¿tú tens alguna renovació que t'agradaria?
Sí, jo estava d'acord que volia dir Adán, era el que anava a dir, perquè, bueno, també és important, penso, no mirar només rendiment esportiu, sinó per vestuari. Penso que és un noi compromès que, tot i no ser d'Hospitalet, ja que parlàvem de no ser de la ciutat perquè és de Canàries...
No cal que sigui tothom de l'Hospitalet.
Clar, per això, però sent molt l'equip i penso que és un jugador que per un projecte és necessari i em faria il·lusió, la veritat, que Adán Cabrera, i bueno, anem a veure qui continua, estic d'acord que faltaran algunes renovacions segurament, i després ja començaran també el tema d'altes, que no sé si anaves ara ja, però
no, seran, vull també saber...
seran molts canvis de plantilla i arribarà també gent nova, està clar.
Renovacions que us agradarien que arribessin.
Ribeiro.
Ribeiro, sí.
Álvaro Ribeiro és...
El nostre Albert López este any.
Sí, ¿alguno sí. más?
No, la verdad que no. A mí me ha sorprendido gratamente Ribeiro. Yo me lo quedaba. Yo un añito más, sí.
També jugadors que no estan a l'Hospi però que tornen de sessió, com Jaume Fernández i Surkov, que també estava a la Muntanyesa. Per tant, són jugadors que arribaran i estaran al club, però bueno, anem a veure també què passa amb aquests casos.
A mi em sorprèn que cap heu mencionat a Lluís Esteve, que també crec que ha fet un final de temporada molt bo, que és molt jove. Home, jo crec que és un jugador interessant també per continuar, no sé com ho veieu, però és un altre dels que segurament...
Según donde lo quiera hacer jugar. Yo cuando lo he visto jugar arriba no me ha gustado. Me gusta más en el centro del campo, que es su juego. Cuando lo han puesto pegado a la banda de extremo, no. No, es un jugador de toque. Es un jugador en el centro del campo.
Con Álvaro ha hecho una dupla més que interessant, eh? Els darrers, sobretot en la darrera ratxa de partits, amb Álvaro i Lluís Esteve, crec que han estat els dos que han impost una mica l'Ospi, no?
Sí, bueno, Lluís, a mí Lluís me ha gustado, pero va a depender un poco, a mi gusto un poco lo que se vaya a fichar. Ese ahí, depende de lo que se fiche y lo que se quiera jugar, como bien habéis comentado, lo renovaría, pero yo es...
También, yo no lo he nombrado y lo he recordado, porque me gusta, la verdad es que me gusta, pero es un chico muy joven, creo que tiene potencial de progresión y no sé si aceptaría, como bien dice él, un rol de suplente. O no ser un titular. Entonces, puedes acabar estropeando un chico con proyección que a lo mejor aquí no pueda tener, por quien venga, por lo que pase, los minutos necesarios para que siga la progresión. Con lo cual, quizás, incluso si es nuestro o se le renueva, poder cederlo, que tenga minutos. Ese chico yo creo que puede progresar muchísimo.
¿Y fichatges? Aquí ja és, evidentment, no... fitxatges viables, eh? No em digueu que voleu fitxar la mitja mal. O sigui, fitxatges que realment l'Ospi pot, creieu, assumir. Hi ha algun jugador, sobretot de tercera, segona federació, que segurament és l'objectiu una mica de l'Ospi? Hi ha algun jugador que us agradaria, que us faria il·lusió, Juan?
Hombre, a mi la vuelta de Albert López me encantaría.
Ah, bueno.
A mi me encantaría. Yo creo que con Rivero sería mortal ese tándem.
Sense saber-ho, però no és descartable. Al final el Cornellà va ser a tota la federació, per tant, ara mateix, diguem-ne, no sé si té contracte amb Cornellà, no sé ben bé com està la situació contractual.
Yo creo que más que nombre hay que buscar jugadores de posición. ¿Qué queremos? ¿Jugar con extremos? ¿Jugar con desde dentro? ¿Jugar al toque? ¿Jugar al contraataque? Yo creo que habría que definir primero qué hospitales queremos o qué hospitales va a haber. Pues claro.
Mauri. Yo tanto nombre no, quizá no te diría un nombre en concreto o nombres en concreto. Lo que está claro es que si se quiere subir, porque se supone que ese es el objetivo del año que viene, se supone.
Esperemos que sí, ¿no?
Yo, es que personalmente todo lo que no sea subir me va a parecer un fraude. O sea, hay que fichar gente de segunda federación. Ya sé que se va a ir el presupuesto muy arriba fichando a gente de segunda federación, pero hay que fichar un gente de por encima de la categoría. Es la única manera de...
Y cada primer al Fabré.
Exacto, sí, sí, porque yo un playoff me lo veo. O sea, vamos a palmar, como cada año. O sea, aquí subir directamente... Mira, de las pocas cosas que le veo, bueno, en la época de Miguel, cuando se bajaba, el año que se subía, Miguel Colominas, el Colectas, o sea,
Jordi Martínez.
Jordi Martínez, que no me salía el nombre. Eran jugadores de segunda B. Y con eso subías, y subías de calle.
Sí, sí. Joaquín Iker, ¿algún somni?
No, yo mi sueño es 22 jugadores que lo den todo, que podamos disfrutar viendo buenos partidos y luego pues el clásico de que la pelotita entre. Porque tú puedes tener 22 hombres de segunda, de primera o de lo que te dé la gana y que la pelotita no entre, con lo cual lo que necesitas es hacer un equipo, creo que es en lo que tiene que trabajar Cristian, él sabrá mejor que nosotros lo que tiene que hacer, pero sí que es verdad que ya no es por nombres, sino por equipo, que es lo que últimamente más nos ha faltado. O sea, creo que el Ospi ha carecido de esa piña de equipo, ¿no? Cuando la ha habido, hemos ganado 7 partidos seguidos.
Iker.
Sí, jo estic d'acord. És veritat que bueno, es demana un nou, o es portava demanant tota aquesta temporada passada, per dir-te un nom, el màxim golejador de tercera, se m'ha acut, que és Hurtado, de l'Atlètic Lleida. Penso que és un bon jugador, però bueno, estic d'acord que si l'equip és bo i funciona conjuntament, que és una mica la línia del que estàvem parlant, que la manera de jugar tots els jugadors encaixin en aquesta forma, crec que serà una bona plantilla i podem estar lluitant per pujar, que estic d'acord que si arriba a l'ascens ha de ser com a primers i no fer 6 eliminatòries, que ara lamentablement no estem ficats perquè no hem entrat, però un mal de cap que tenen altres equips que aquest any doncs, no hem de passar.
Es fan ja les 6 eliminatòries, eh? Sí. O els 6 partits d'aquestes eliminatòries.
I també me gustaría que hubiera menos lesionados, que ha habido un montón de lesionados. Yo creo que sin tantos lesionados el Hospitalet no estaría donde ha terminado. Es que ha habido un...
Yo creo que seguramente estaría mal a playoff.
Yo creo que
probablemente.
Sí. Yo creo que también. Y luego, claro, al haber lesionado, pues unas veces jugaba con 2 delanteros centros, a veces jugaba con alas, con extremos, a veces jugaba con 3 centrocampistas, a veces con 5 defensas. O sea, también un sistema fijo, más o menos. Que sepamos a qué jugar. Que no varíe de que falte un jugador o falte otro.
Veurem què ens espera, però encara vull tancar coses de la temporada actual. I una de les coses que ha quedat una mica pendents, perquè va haver-hi un quadruple empat amb la classificació, és la classificació del millor jugador de l'Ospi. La volem veure un altre cop i us nombro comitè d'experts del centre d'esports hospitalari per decidir qui és el millor jugador de l'Ospi de la temporada, perquè segons els vots han estat Adrià Liaga, Álvaro Rivero, Lluís Esteve i Sancu, amb 7 punts, després uns altres més, amb menys, Vital i Sergio, i Víctor Álvarez, Rubi amb 5, Ramon i Josep Serrano amb 4. Aquesta és la classificació que ha quedat després dels vots tant de vosaltres a través de les xarxes socials com principalment d'Ospi Ràdio i dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, però ara volem saber a qui nominem finalment com a millor jugador de l'Ospi per desfer aquest empat. Iker, tu com a persona que sempre has estat molt pendent d'aquesta classificació, qui donaries tu el teu últim vot de millor jugador del centre d'esports hospitalari?
A veure, tenint en compte que ja està renovat i continuarà, per tant, podem aspirar que guanyi l'MVP la propera temporada, jo a Liaga no el votaria i voldria triar a Lluís Esteve, ja que hem parlat de la seva renovació, a veure si serveix una mica per convèncer-lo i que renovi, perquè segueix amb nosaltres. Jo li donaria a Lluís, perquè Álvaro també ho ha fet molt bé, però al final ha jugat mitja temporada, per tant, donar-li millor jugador de la temporada, si ha fet el 50%, no em semblaria just amb el Lluís o amb els que porten des de l'inici. Per tant, jo li donaria el meu vot a Lluís Esteve com a millor de tota la temporada.
Joaquín?
Coincido, però coincido per el mero hecho del tema de tota la temporada. Sí que me parecería injusto que, porque sinceramente me gustaría que lo ganara Álvaro Rivero. Creo que ha supuesto un punto de inflexión en el juego del Ospi, sobre todo en los resultados y en la clasificación final. Cuando hemos creído en el playoff ha sido a partir de que él ha estado funcionando, pero es injusto, con lo cual me quedaría con Lluís Esteve porque ya ha estado toda la temporada.
Juan.
Nos desempatamos, porque yo me quedo con Aliaga.
Ah, bueno, Aliaga.
Yo me quedo con Aliaga. Es que no nos acordamos de lo que ha sido primera parte de la temporada, que nos ha salvado muchos partidos. Y luego llevamos dos temporadas de Aliaga muy serio atrás, o sea, muy serio.
Sí, ya es capitán del equipo.
Que te quiero decir que otras temporadas yo le he visto...
Más disperso.
Sí, disperso.
Todo con Parera, yo qué sé, ese dúo, pásatelo, me lo pasas... Se perdían muchos balones y había goles que no... Y ahora lo veo yo mucho más sobrio, más serio y más líder, no sé. A mí me gusta Aliaga. Yo creo que ha salvado muchos partidos.
Mauri, toca la responsabilidad de meter el tu bot y a ver si empatas o desempatas o qué pasa. ¿Qué votas
yo
tú?
Creo que no sé si vamos a desempatar. Para mí es Rivero.
Bueno.
Para mí es Rivero. Es el que ha dado... ha sido jugador clave para intentar llegar al playoff.
Claro, o sea, es... Pero ha jugado tan pocos partidos que...
Bueno, pero sí. A ver, ha jugado muy poco, pero bueno, al fin y al cabo, un poco la base del equipo ha estado casi en él, en los últimos partidos.
Sí,
y las opciones que
eso yo no te lo discuto.
Es porque principalmente él ha jugado bastante bien, conocido muy bien.
Sí, del primer partido que jugó.
Amb dos punts de Lluís i un de Rivero i un de Aliaga, al final, doncs... anomenem a Lluís Esteve com a millor jugador de la temporada de l'Ospi. És veritat que ha estat intermitent, però ha acabat molt bé Lluís Esteve. Álvaro Rivero crec que ha estat el millor jugador, sens dubte, del tram final, però no ha jugat tota la temporada i és veritat que Aliaga ha fet una molt bona temporada, també. És innegable. Segurament la millor temporada des que està a l'Ospi.
L'any passat també va fer una molt bona temporada. Salvava goles de dos en dos, l'any passat, no ens recordem. Però salvava goles de dos en dos.
Jo tenia pànic aquest any que no caigués lesionat a Aliaga.
I jo també.
I ha fet un rècord fins i tot de minuts sense que li marquin.
És l'únic jugador que ha jugat tots els minuts sense excepció, amb Lliga.
Sí, a Catalunya
sí que va jugar...
Però va entrar als penals, sí.
Ah, és veritat. Sí, però de Lliga i de Copa del Rei ha jugat tots els minuts a Aliaga. Ha estat l'únic de tota la plantilla que ha jugat i de fet també és l'únic que no s'ha lesionat, si no m'equivoco. No sé si hi ha algun altre que no s'ha lesionat en tota la temporada, però diria que és l'únic que sense lesions ha estat a Aliaga.
El único que no se lesionaba nunca era Vitali y se lesionó este año.
Pero només una, ¿no?
Sí, sí, però...
I no de gravedad.
Veient la imatge de Vitali, semblava que era bastant més del que al final va ser. Per tant, és bastant pedra, eh? Vitali aquí aguanta bé el jugador, que és un dels que continuarà, juntament amb Aliaga.
I m'alegro por Vitali porque es un ejemplo para los chavales que vienen de abajo y porque es un tío que lo viene mamando desde abajo.
I que cada any està una mica millor que l'anterior.
Sí. Y se está haciendo hombre, o sea,
está haciendo fuerza.
A ver si me entiendes. Está cogiendo fuerza, está cogiendo un... Y bueno, me gusta. Hay que encontrarle su sitio. Yo, para mí, su sitio es medio centro.
¿Cuál es su sitio?
Para mí es medio centro.
Yo ahí, menos portero, lo he visto jugar, creo que de todo.
Sí.
Y en todo lo ha hecho bien.
Sí, pero de medio centro yo creo que es donde le puede sacar más rendimiento.
Pero falta el lateral derecho, Vitali. Falta el lateral izquierdo, Vitali. Falta un pivote.
Sí.
Vitali. Hasta más adelantado. Ha habido finales de partido que se ha puesto como de 9.
Sí, casi arriba.
Casi arriba, para rematar. Con lo cual...
Y mira, excepto, el golazo que metió a la grama.
Excepto
este año.
Un portero que tiemble a Aliaga. Que el día que le dé por ponerse, vamos a ver.
No creo que llegue el caso. Pero mira, ahora que parles de gols, Juan, tinc una altra missió per vosaltres. Perquè no sé si sabeu quants gols ha ficat l'Ospi aquesta temporada. Tapo aquí el registre. Iker, tu que ets la persona que més segueix l'OSPI. Alguna idea de quants gols a favor ha ficat l'OSPI?
Marcats per nosaltres, jo et diria...
No, gols a favor, no? Valen també els autogols. Gols a favor, Iker.
Quasi 50, jo diria. Uns 40.
En Lliga? Sumes aquí també Copa del Rei, Copa Catalunya...
Bueno, un gol més seria.
Copa del Rei,
Copa Catalunya, dos més.
Un gol. Sí, dos més. Jo et diria, és tota la temporada.
Sumant Lliga, Copa del Rei i Copa Catalunya.
Pues 50, diré, per fer rodó el número.
Una mica menys. Són 46 gols els que ha ficat l'OSPI, 43 en Lliga, un de Copa del Rei, el de Sanco, i dos de Copa Catalunya, de Carlos, que bàsicament són els dos gols que, sí, que ha notat. I volem decidir quin ha estat el millor gol de l'OSPI d'aquesta temporada. Per tant, anem a veure aquests 46 gols, un darrere l'altre, i heu de tenir clar, o heu de després doncs, pensar quin és el gol que més us ha agradat. Anem a veure aquests 46 gols del Centre d'Esports Hospitalet. Este era, aquest era el de Pol Ballester, era l'últim que... Aquests són els 46 gols del Centre d'Esports Hospitalet, que ha marcat enguany. Pocs gols, dèiem, ens ha faltat una miqueta de gol.
Que muy repartido, los goles han sido muy repartidos este año.
Sí, de fet, el màxim golejador és Sang...
Ha metido goles todo el equipo, sí. ¿No?
Y allá la
todo el equipo ha metido goles. Prácticamente.
Sí, no sé si todo el equipo, pero sí que es verdad que lo que sorprendentemente que el máximo goleador tuyo, o sea, una persona con 6 goles en Liga, más uno de Copa, es cierto, con 7 goles oficiales de San Coma, es un registro...
¿Y el de atrás no era Ayala o...?
Sí, el Ayala segon. És el segon, amb 5 goles en Liga.
Amb 5 goles, i ha estat lesionat també bastant temps, sí, podria haver marcat.
I després Ramon també ha ficat 3-4, diria, Vitali també crec que ha ficat 3 o 3
goles. I Álvaro 4, em sembla.
Álvaro sí. Final ha ficat, però sí, sí.
Pero eso te dice mucho de lo que ha faltado y mucho de lo que...
Ha faltado gol. Y la verdad es que fent el resum, també he vist moltes de les errades de l'Hospi i Déu-n'hi-do també algunes errades d'enguany, però en qualsevol cas el que volíem era insistir de buscar el millor gol de l'Hospi d'aquesta temporada 2024-2025. Juan, algun que t'hagi agradat una miqueta més que la resta?
A mi el de Vitali, la grama, me gustó y me sigue gustando. Y bueno, el de Paul Ballesteros, el último,
sí.
Me parece una genialidad.
Uh-huh. Mauri.
Pues me voy a quedar uno que ha dicho aquí compañero, con el de Paul Ballesteros contra el San Cristóbal, y el otro que me ha gustado también contra el San Cristóbal fue el de Rivero, precisamente.
Sí, fueron dos goles que sí. La verdad que fueron muy, muy, muy bonitos. También el de Lluís Esteve, también este partido también estuvo muy bien. Iker.
Jo, com has dit, millor gol i no més bonic, et diré el de Sanco, perquè era empatar al Zaragoza, era l'1-1 Copa del Rei, que a més dona el pal i entra, o sigui, no és un gol tampoc molt lleig, però la veritat que em va fer molta il·lusió aquell gol i jo el triaria com el millor, a més gol a la Copa del Rei, penso que I és un gol important.
El Didi, evidentment, estava intentat fet que durés poc per tal de no ser excessivament llarg, però no es veu la jugada, és el mateix Sanco roba la pilota, quasi al mig del camp i vull dir, és millor gol del que segurament es veuen en pantalla.
Lo hizo todo él.
A més de ser un gol molt especial,
una
perquè era contra un segona divisió, contra Zaragoza, amb Copa del Rei. Joaquín.
Yo, usando el término de bonito o espectacular, me quedo con el último de Paul.
Doncs tenim guanyador amb el de Pol, que és veritat que és el més, jo crec que estàticament és el més maco, sí que és veritat que com a important, doncs, al revés, és dels menys importants, perquè ja en aquell moment a més ja sabíem que l'Hospi era impossible que fes playoff, però en qualsevol cas sí que estàticament va ser molt maco el gol de Pol Ballesteros.
Bueno, i que és l'últim de la temporada, has tancat amb aquell gol la temporada de gols.
Has tancat la temporada amb aquest gol, efectivament, amb el gol de Pol Ballesteros, que també va marcar el primer, ara que penso.
Sí, el Sabadell, bé.
Sí, ho ha fet tota temporada a Capicua.
Abre i cierra, no?
Sí. Pol Ballesteros va marcar el primer gol i va marcar l'últim gol de l'Hospi. Crec que després ha marcat un o dos gols més, no ha marcat excessivament més.
Habría que darle otra oportunidad a Pol Ballesteros este año. Porque es que no lo hemos visto y yo creo que...
Yo creo que es buen jugador, pero bé, al final també és veritat
que... A mí me ha quedado con la incógnita de saber hasta dónde puede llegar.
Encara no sabem res de Pol Ballesteros, sí que insistim que durant el dia de... Durant les pròximes hores sabrà ja que no continua ni Sanco, que ara parlàvem d'ell, ni Tonal Cubé, que ha tingut una temporada difícil, però també és veritat que és un jugador que ha estat, crec, molt important a la darrera història de l'Hospi, ni Ethan, que tampoc ha tingut sort segurament a l'Hospi. Pol, veurem què passa. Jo que és un jugador que té més potencial del que ha mostrat a l'Hospi, però també és veritat que suposo que també les persones que han comandat aquest nou Hospi volen...
Sí, tienen su idea.
No, es que no voy a decir la palabra feneteja, ¿no? Pero sí que... Pero bueno, al final es esto.
Sí, es que...
Bueno, también mirarán todos si son jugadores propensos a lesionarse, si no a lesionarse, en qué posiciones juega... No sé.
Veurem, porque quin Hospi veieu per la próxima temporada? ¿Cómo imagineu la próxima temporada? Ara que abans ho parlava una mica del que l'objectiu és ser primer, no sé quin... ¿Cómo imagineu la próxima temporada?
Yo la intento resumir en una palabra, es ilusión. Fíjate lo que te digo. Y en eso engloba pues que ilusione a la grada, que ilusione al socio, que haga venir gente al campo, que disfrute y luego veremos si entra la pelotita o no entra, como he dicho al principio, pero que ilusione. Y no siempre tiene que ir de la mano, ¿eh? Sí que es verdad que es mucho más fácil ilusionar cuando marcas muchos goles. Sí que es verdad que si el equipo va arriba y mejor, es más fácil. Pero ahora, por suerte, pues también tenemos un abanico de posibilidades mucho más grandes. Con la gente que entra en la nueva junta y estará en el club, de que se genere lo que te estoy diciendo, ilusión.
Iker?
Sí, jo el mateix, vull un equip que al final doni respecte a la categoria, és a dir, arribar a un camp i que els altres equips hagin de suplar perquè els toca jugar contra l'Hospi aquesta setmana, que potser aquesta temporada ens han tret punts molts equips i jo crec que l'any vinent has d'arribar doncs, amb aquesta, no sé si paper de favorit, però il·lusió de ser un equip potent de la categoria i que tinguin aquest punt de respecte de que, bueno, de que ningú vulgui ni venir a jugar al nostre municipal, a l'estadi municipal, ni tampoc que anem al seu camp perquè l'equip va bé i el projecte és potent. Això és el que m'agradaria a mi.
Juan,
jo, com dice Kim, ilusión, mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión y la afición yo creo que va a estar con el equipo.
Mauri.
Ilusión y exigencia. Es que
esto es un poco más contundente hoy. No, que está bien, que al final.
Creo que somos un club que estamos en tercera red porque estamos, o sea, es una realidad.
Sí.
Pero es que por tradición y por historia no podemos estar ahí. Es que ya, ¿cuántos años llevamos seguidos en tercera red?
Pues
exceptuando aquel año de la pandemia que se subió y tal, es que llevamos como 6, 7, 8 años en tercera. Claro. Me parece.
L'any de la pandèmia que la gent no va poder anar a l'estadi.
I encima, l'any que no pudiste ir a l'estadi, per desgràcia.
L'afició de l'Hospitalet porta molt de temps sense poder gaudir d'un partit de segona B, primera federació, segona federació. És a dir, al final ja fa temps, des de ja molts anys, perquè insisteix, l'any de segona B precisament va ser l'any de la pandèmia.
Ese año, en diciembre, éramos líderes.
Sí, sí.
Y en mayo, y por debajo teníamos al Nasti, al Barça B, al Español B. Teníamos un. Vamos.
En fin. Mira. Tiempo. Anem a repassar una mica més del món del futbol i ara seguim una mica amb la tertúlia, perquè hi ha acabat molt futbol territorial. L'únic que està en joc ara són els play-offs d'ascens a tercera federació. Tenim tres equips que estan en aquest play-off intentant pujar, i un és el Barcelona Sporting, que va ser precisament l'únic que va aconseguir guanyar el seu partit de play-off a tercera federació. El Barcelona Sporting 2-0 va sumar aquesta victòria al conjunt de Néstor Londoño contra el Vista Alegre B, amb aquest intent de pujar a tercera federació. Hi ha altres dos equips de l'Hospitalet, el Birrojita B, que va caure 3-5 a casa contra el Congrés, i l'Atlético Marina, que és el que a priori semblava una mica més favorit pel fet de que jugava com a segon classificat i per tant jugava contra un cinquè i jugarà la tornada a casa, però va caure 3-0 l'Atlético Marina contra el Dalmau. Per tant, doncs, es complica una miqueta les opcions de l'Atlético Marina, però en qualsevol cas, qui sí que sembla que ho té millor encarrilat és precisament l'equip que veiem en pantalla, el Barcelona Sporting, amb aquesta victòria 2-0, bon resultat per a la tornada de la setmana vinent del conjunt de Néstor Londoño, que es va avançar al minut 44 amb aquest gol, marcat per Edwin Vladimir Redelo, fregant el descans aconseguia l'1-0 al conjunt del Barcelona Sporting Club, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, molta més tranquil·litat, sabent que ja tenies aquest avantatge. Lògicament, el Vista Alegre B va intentar doncs, reduir aquest 1-0 per tal de tenir més opcions de cada tornada, però el que va arribar no va ser pas l'empat del Vista Alegre, sinó que va arribar al segon gol del conjunt del Barcelona Sporting Club, aquí anotat per Santiago Escalante. En el 73 anotava aquest 2-0, resultat molt interessant, més que interessant per al Barcelona Sporting de cara a la tornada que es disputarà la setmana vinent.
Creo que este equipo, por más que el resultado vaya a favor, siempre quiere algo más. Entonces, lo hemos hablado siempre, que tengamos esa posibilidad de tener el equipo rival sufriendo, entre comillas, porque le estamos atacando, pues vamos a tener menos posibilidades de sufrir en nuestra parte de atrás. Entonces, es eso, la intensidad con la que afronta todos los partidos y, bueno, también eso también se trabaja en semana. Y sobre todo, tener la tranquilidad de que es el rival que tiene que dar ese pasito y nosotros pues, aguantarlos un poco, pero sin siempre perder esa idea de marcar hacia adelante.
No bajar los brazos, no bajar ni un minuto la mente, mantenernos en forma en semana y seguir sumando y confiar en nosotros mismos.
Em diu Joaquín Alquézar que ha dit tercera federació, evidentment és promoció de sense tercera catalana, no federació. L'any vinent no jugarà l'OSPI contra el Barcelona Sporting ni contra el Vista Alegre B, perquè és futbol territorial. Que sempre pregunto als convidats que venen si també tenen algun equip de futbol territorial més enllà de l'OSPI, Mauri, algun equip de la ciutat o d'altres ciutats que segueixis més enllà de l'OSPI.
Bueno, sí, siendo el barrio del centro, pues un poco de hospitalense. Però bueno.
Juan? Mm. Ya no hay Santa Eulàlia.
El Santa Eulàlia, però...
Ya no hay. Bé, en qualsevol cas, Us agraeixo molt els quatre que heu vingut. L'any vinent doncs, seguirem parlant de l'OSC, esperem que siguin tertúlies més positives que les d'aquest any, tot i que aquest any sempre que fèiem tertúlies sempre guanyava, sí, i que ja ho he hagut dit moltes vegades, però esperem que l'any vinent doncs, aquesta tertúlia sigui per explicar bàsicament que l'OSC va bé i que l'OSC pot pujar a segona federació, que jo crec que és el que mínim que hem d'exigir. Juan, Mauri, gràcies, per la vostra presència aquí. I el Kézar 1, el Kézar 2, Joaquín Iker, doncs gràcies per tot. I tanquem aquesta tertúlia de futbol, tanquem el món del futbol, fem una ràpida pausa i de seguida tornem per parlar de bàsquet i de moltes més coses que han passat en aquest cap de setmana. No marxeu. I avui en el món del bàsquet ens centrem en el Club Bàsquet Sant Josep Obrer i el seu torneig premini, 12a edició d'aquesta competició, organitzada, com dèiem, pel Club Bàsquet Sant Josep Obrer, i que enguany va tenir la novetat, que es va disputar al poliesportiu municipal del centre Marcel·lí Maneja. I ho va ser perquè el poliesportiu, el complex esportiu municipal l'Hospitalet Nord, que és on habitualment es fa aquest torneig, estava ocupat per l'Open Internacional de Twirling i la Sant Josep Obrer es va veure obligat a fer-ho al poliesportiu del centre amb el Sant Maneja, però va funcionar, com sempre, perfectament bé aquest torneig, que en categoria femenina va ser guanyat pel Sant Gervasi, segon el Sant Josep Obrer, a la final va caure el conjunt anfitrió, tercer el Centre Catòlic, quart el Joventut l'Hospitalet, cinquè l'Escola Bora Mar i sisè el Roser, això en categoria femenina. En categoria masculina, el guanyador va ser el Bàsquet Club Tecla Sala, que es va imposar 64-49 al Sant Josep Obrer a la gran final del torneig masculí. Per tant, el Sant Josep Obrer, l'anfitrió, va quedar segon en les dues competicions, la femenina i amb la masculina. Tercer d'aquesta competició masculina el Joventut Les Corts, quart el Viladecans, cinquè el Jack Sants i sisè el bàsquet femení Cornellà. En qualsevol cas, més enllà dels resultats, allò que cal valorar va ser, com sempre, el bon ambient que es va viure durant aquests dos dies al poliesportiu municipal del centre Marcel·lí Maneja amb aquest torneig, amb aquesta 12a edició del torneig premini del Club Bàsquet Sant Josep Obrer, un club que ara se centra en el gran pròxim esdeveniment que serà la Diada del club, el pròxim 14 de juny, una diada que més servirà com a celebració del 60 aniversari de l'entitat.
Es un colofón final muy, 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 muy bonito, ha quedado muy bien y creo que el trabajo y el esfuerzo de todo el personal al final queda reflejado y ha estado muy bien. Yo creo que todos los niños y las niñas se lo han pasado bien, que al final es lo que necesitamos que sea así. Ayer lo hablábamos y decíamos, ostras, todavía no hemos coincidido en llegar al final los dos. Bueno, pues mira, ya hemos llegado al final, 12 años después, todos juntos. Bueno, siempre el tema realmente de hacer un torneo, evidentemente todo el mundo quiere ganar, pero no que quiera ser el eterno segundón, pero sí que es cierto que es bonito. Al final tienen 10 años. Que gane el que mejor lo haga, el que más suerte tenga y se lo pasen bien y no se hagan daño, que es lo más importante.
I al bloc esportiu, lògicament, ho hem de començar amb el Club Tenis Sala l'Hospitalet, amb el seu ascens, amb el seu històric ascens a la superdivisió masculina. L'any vinent, el conjunt d'Òscar Gallego jugarà la màxima competició del tenis taula estatal i, evidentment, això és un motiu de celebració perquè, desafortunadament, no tenim gaires equips a l'Hospitalet que estiguin a la màxima categoria i el Club Tenis Taula de l'Hospitalet serà un d'ells. I serà, doncs, principalment, o com a mínim des del punt de vista visual, amb aquest últim punt de Marc Caimel, amb el partit davant del Madrid Capital, significava aquest punt guanyar el partit, significava sumar ja el quart partit, el quart punt, en aquest duel contra el Madrid Capital, i això doncs va significar la victòria en aquesta fase d'ascens. Havien guanyat el Badalona en quarts de final, el Madrid Capital en semifinals, la final es va perdre contra l'anfitrió, contra el Sant Sebastià, però en qualsevol cas ja no era important perquè el conjunt d'Òscar Gallego ja tenia l'ascens a la butxaca. Felicitats enormes al Club Tenis Sala l'Hospitalet per aquest ascens a Divisió d'Honor. No va poder acompanyar el femení, que va caure en la fase d'ascens per pujar a Divisió d'Honor, i sí que va aconseguir l'ascens el B, el segon equip masculí, que va assolir l'ascens a Primera Divisió. Per tant, un cap de setmana molt complet pel Club Tenis Sala l'Hospitalet i, evidentment, el més destacat, aquest ascens del primer equip a la Superdivisió. I marxem ara al món del twirling, perquè aquest cap de setmana hem tingut l'Open Internacional de Twirling Ciutat de l'Hospitalet, organitzat com sempre pel Club Twirling l'Hospitalet, una competició de molt nivell, amb molts esportistes i que com sempre va estar genial al Complex Esportiu Municipal l'Hospitalet Nord.
L'Open Internacional de Twirling de l'Hospitalet ha tornat a deixar un gran regust de boca. Amb més de 400 participants, tot anat sobre rodes i els organitzadors, el Club Twirling l'Hospitalet, tanca aquesta 11a edició amb gran orgull i la satisfacció de la feina ben feta.
Hemos de recordar que este año se ha batido récord de nuevo con 400 participantes, 36 clubes y 8 países, por lo cual la participación ha sido muy alta, muchas atletas que han competido y sí que es verdad que ha sido una competición muy larga, pero realmente todo el mundo está muy satisfecho porque ha habido mucha innovación, hemos introducido pues en el desfile láser, bueno, la gente está muy satisfecha. La verdad. Siempre están muy contentos, cuando vienen aquí en Hospitalet se sienten muy arropados, ya nos vamos viendo unos cuantos años, ya nos vamos conociendo y el feedback es muy bueno, la verdad, están muy contentos.
Esportivament, l'Open ha tornat a reunir participants de diversos indrets d'Europa, enguany fins a 8 països diferents. El nivell mostrat, com en d'altres edicions, ha estat molt alt, però això no ha impedit les bones prestacions de l'entitat local i de fins i tot guanyar algunes de les categories en competició.
Y cuando son tan pequeñitas cuesta mucho a la hora de concentrarse y que hayan sabido trabajar como grandes les ha hecho grandes y lo han demostrado. Es que esta vez lo han hecho súper bien, han ido coordinadas, estiradas, sonriendo y es lo que más llama la atención. La técnica también la tienen, tienen muy buena técnica, entrenan mucho, trabajan mucho y eso se ve en pista y han hecho disfrutar a los jueces.
11 edicions porta ja l'Open Internacional de Twirling, un esdeveniment que continua guanyant força i que any rere any bat els seus propis rècords.
I també a l'Hospitalet Nord, en aquest cas dissabte, es va dur a terme la segona jornada de la Divisió d'Honor Masculina d'Atletisme i, afortunadament, doncs, amb bones notícies per l'Hospitalet Atletisme, que va aconseguir un tercer lloc i que durant molts minuts d'aquesta segona jornada va estar fins i tot liderant la trobada i, per tant, doncs, semblava que podia fer història l'Hospitalet Atletisme, que quan va acabar tot indicava que era segon, el que passa és que una reclamació doncs, va provocar que finalment l'Hospitalet d'Atletisme acabés tercer amb 189 punts, els mateixos que el Pamplona, també 189, i en només un del líder, del Tenerife Caja Canàries, amb 190. Destacar les dues victòries d'Oriol Sánchez als 200 i als 100 metres, Daniel Clavell als 3.000 obstacles i també del 4x400. Això, el conjunt masculí i el conjunt femení disputava la seva segona jornada a València, també va acabar tercer l'equip de l'Hospitalet Atletisme, en aquest cas amb 156 punts, 172 va ser segon al Pamplona i 233 al València, que va ser gran dominador de la jornada, guanyant pràcticament totes les proves. Sí que l'Hospitalet Atletisme va aconseguir el 4x400, també, en aquest cas el femení, i per tant aquests dos tercers llocs són molt importants per l'Hospitalet Atletisme, que d'aquí a 3 setmanes, 14-15 de juny, lluitarà per la permanència a la Divisió d'Honor d'Atletisme.
Era un encuentro que era bastante complicado a priori, teníamos dos equipos muy fuertes como son Tenerife y Pamplona y bueno, hemos competido en casa con toda la afición nos ha ayudado un montón, siempre hace que estemos por encima de las expectativas. El año pasado sufrimos más de lo que queríamos, pero nos aguantamos. Este año hemos competido, parece ser un poquito mejor, estamos dos terceros que ya nos da un poquito más de holgura y ahora ya si hacemos este segundo, pues a celebrarlo a tope y a la jornada final igual, nadie se puede relajar porque todo el mundo quiere competir por lo mismo.
I més esport, en aquest cas esport base, perquè el dissabte es va dur a terme la diada de l'esport escolar, com sempre, al Poliesportiu Municipal Sergio Manzano i als seus voltants, i organitzada pel Consell Esportiu de l'Hospitalet.
L'edició número 41 de la diada de l'esport escolar ha reunit centenars d'infants per celebrar, un any més, la varietat d'esports que practiquen els nens i les nenes de l'Hospitalet. El poliesportiu Sergio Manzano i els seus espais exteriors han estat l'escenari on els més petits han pogut gaudir del futbol, el bàsquet o el vòlei, entre d'altres esports.
És una festa final amb molt bon ambient perquè no prima la competició sinó l'esport, la convivència entre les famílies, els valors que es transmeten i hem trobat aquesta fórmula que ja fa 3 anys que reproduïm, que és fer-la tot amb aquesta pastilla esportiva de la feixa llarga, voltants del Sergio Manzano i a més, i la veritat que ens està funcionant molt bé.
La diada ha començat a les 9 del matí i ha durat fins a les 2 del migdia. 5 hores de participació intensa que han estat un èxit rotund.
Ens és molt difícil mesurar-ho exactament, la quantitat de gent que ve, perquè clar, les famílies, acompanyants, etc., doncs no ho sabem, no ho sabem exactament.
Les competicions amb més participació han estat el futbol 3x3 i el vòlei, totes dues amb les inscripcions tancades per l'alta demanda. El bàsquet també ha comptat amb una gran participació gràcies a la presència de la majoria d'equips de la ciutat.
Avui estem fent una... com si fossin trobades, però no estem fent trobades, estem fent minipartidets de tres hores.
Oh. Hemos jugado solo uno y lo hemos ganado, y nosotros hemos ganado 9-1 y nos ha ido muy bien.
Avui anem aquí a fer una diada per jugar a vòlei i està molt xulo.
Vam fer una prova, alguns, vam fer una prova i ens va agradar i després ens vam voler apuntar.
A l'interior del pavelló s'ha celebrat la darrera jornada de dansa amb una gran afluència de públic a les graderies. En tots els racons del Sergio Manzano, la diada de l'esport escolar ha tornat a fer gaudir pares, mares, nens i nenes.
I per completar aquest cap de setmana molt d'esport a la ciutat, dissabte també es va dur a terme el Campionat de Catalunya de Natació amb Aletes i va ser a les piscines municipals de l'Hospitalet i amb la presència del club organitzador, lògicament, del Club Natació de l'Hospitalet i també d'una altra entitat de la ciutat com és l'AEB Esport. Va haver-hi moltes proves, va haver-hi moltes medalles per part dels esportistes, dels nadadors de l'Hospitalet, però repassem principalment els sorts que es van aconseguir. En categoria superfície va haver-hi 7 ors pel Club Natació de l'Hospitalet, amb Laura García, que en va aconseguir 3, Aitor Zambrano, Laia Rutxer, Carlota Sánchez i Martina Madrid també van aconseguir l'or amb les seves proves. Amb baletes va haver-hi 4 ors de Jeremy Menoscal i un de Carlota Sánchez. En categoria d'apnea va haver-hi 3 ors, un d'Aitor Zambrano, un altre Laura García i un últim de Laia Rutxer. I en immersió va haver-hi 3 ors de Clàudia Cid, 2 de Joaquim Nori, un de Pau Padial, un de Carlota Sánchez, un de Laia Rocher i un altre de Martina Fresno. Això en Club Natació de l'Hospitalet. Amb l'AEB Esport, 2 ors d'Eric Ardite i un altre de Nerea Macho. Aquests van ser els guanyadors de les diferents proves per part dels atletes del Club Natació de l'Hospitalet i de l'AEB Esport, les dues entitats que van participar en aquest Campionat de Catalunya, que vam tenir doncs, la sort de que vam poder viure en directe a les piscines municipals de l'Hospitalet.
És una federació petita. La natació amb aletes és un petit departament dins la federació, però ja pots veure el que hi ha, el que tot el dia aquí competint i portar aquest campionat endavant amb tots els esportistes de diferents llocs de Catalunya, que és l'important.
Dels esports aquàtics és probablement l'esport més espectacular en aquest aspecte per la velocitat, per molts cops el soroll i quan fas el viratge amb el material, amb la monoaleta i tal. I a més, bueno, es diu que és la Fórmula 1 dels esports subaquàtics, llavors, sí, es muy chulo, es muy espectacular y te engancha muy.
Aprovechando mucho ya que hemos entrenado mucho con el Hospitalet, que ahora mismo está casi en los mejores clubs de Cataluña. Entonces estoy muy contento, la verdad, que después de que Paupa, Laia y Marta me estuvieran entrenando todas estas semanas, estos días de mucho trabajo duro, pues he conseguido llegar a las mejores marcas, hacer mínimas y conseguí ahora también 2 récords del club. Entonces estoy muy contento.
I fins aquí l'Ela Can Joc d'avui. Tornem, com sempre, el pròxim dilluns amb tot el que hagi passat el cap de setmana d'esports a l'Hospitalet. Gràcies, com sempre, a l'equip tècnic, que tingueu una molt bona setmana i fins al proper dilluns.